Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
L'Ebro no és un rival qualsevol. Aquest cap de setmana el Centre d'Esport Sabadell visita un equip gairebé germà. El germà petit, li podríem dir, si ho voleu entendre així, sense que ningú s'enfadi. El cert és que des de la seva fundació l'any 1942, just després de la guerra, la relació entre els dos conjunts és més estreta segurament dels que ens podíem imaginar, sobretot un cop vam conèixer, ara ja fa algun anyet, que seria rival del Sabadell a la segona B. Uns colors i una samarreta que els uneixen, la relaquinada, la qual tots dos llueixen amb orgull pels diferents estadis d'arreu. I sí, si us estàveu preguntant si l'Ebro llueix aquesta samarreta relaquinada amb els colors blau i blanc perquè la seva referència va ser el Sabadell, la resposta és directament sí. D'aquí a una estona en descobrirem els detalls.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, la Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem al telèfon a Sandro Toscano, l'ara jugador de l'Ebro, les declaracions fa uns minuts d'Antonio Domínguez, la secció del Fora de Lloc, recordant aquests orígens del conjunt saragossà vinculats al Sabadell i també la visita d'ara fa 50 anys del Centre d'Esports del Camp del Madrid a la secció El millor any arlequinà. També tindrem rugbi, ciclisme amb David de la Cruz, atletisme amb Carles Valero o futbol sala, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
El Barcelona l'Assa compleix amb els pronòstics i supera el Benidorm 22-33 en el partit avançat de la jornada a la Lliga Sobal. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins segueix invicta a l'europeu de Portugal. Ahir el combinat estatal va golejar per una banda 12-0 a Suïssa, per l'altra 7-1 a Itàlia en aquest doble compromís. Recordem que és la campiona de les últimes 4 edicions. El pròxim partit serà demà a les 8 davant d'Anglaterra. Leo Franco ha estat destituït. És el primer entrenador de primera divisió que cau, el Huesca Escue, i ha decidit prendre aquesta decisió. Canvi, relleu a la banqueta del conjunt aragonès. I finalment el Natació Terrassa necessita una remuntada heroica avui per accedir a la fase de grups de la Champions de Waterpolo. L'equip de Didac Covacho rep el Brescia després de perdre de 4 a l'anada a Itàlia.
I a les xarxes socials.
Avui ens mirem una miqueta al Malik. Aquest matí ha passat per aquest mateix estudi un mite de l'atletisme local català i d'arreu del país, Josep Molins. Podeu recuperar fotos al nostre Twitter, @radiosabadell, i l'entrevista sencera amb els companys del matí a www.radiosabadell.fm.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tres minuts, gairebé quatre per sobre de les dues, en directe aquí a Ràdio Sabadell aquest dimecres 10 d'octubre del 2018, dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell amb el bon regust de la remuntada contra l'Espanyol B. Pau Vituri, com estàs? Molt bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Avui has passat una estoneta per l'entrenament a les acaballes a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia. Avui has conversat en persona amb un dels nostres protagonistes abans d'ahir, sobretot, diumenge, a la Nova Creu Alta va fer un debut somiat Antonio Domínguez, l'autor del 3-2 contra el conjunt perico. Com l'has trobat?
Al final t'explicaré cosetes de l'entrenament. Anem a tancar ja l'episodi 3-2. Jo crec que dimecres ja toca, no?
Va ser hora, no?
Ja va ser hora de tancar allò. Per tant, li hem volgut preguntar a Antonio Domínguez per aquest gol que va suposar, recordem, els 3 punts contra l'Espanyol B, aquell cacau des de la frontal al minut 93. I bé, el de Punta Umbria diu que ha marcat gols importants, evidentment, a la seva curta carrera. Però bé, és un debut somiat i sempre se li quedarà guardada a la retina aquell moment, millor dit, en el qual doncs engalta la pilota i la Nova Creu Alta sencera es torna boja.
A sensaciones, pues bueno, pues quizás una de las más bonitas que... Es cierto que he metido goles importantes también en otros sitios, pero una sensación muy bonita porque el día de tu debut, marcar en el último minuto el gol de la victoria, pues bueno, algo que jamás olvidaré seguro y que tendré en mi mente mucho tiempo.
Ell no oblidarà, segur que tampoc oblida, Pau, que li ha costat d'entrar en els plans de Toni Saligrat, d'entrar a l'equip, de poder tenir minuts, va arribar sobre la botzina i per tant era impossible de veure'l ni a la primera jornada ni tampoc a la segona, perquè recordem que en el moment que es va tancar la seva sessió per part del Real Valladolid, l'equip ja estava a Conca i per tant ni tan sols havia arribat a entrenar. Per tant hem d'iniciar el comptador a partir de la jornada 3 i com deies, doncs unes quantes setmanes hem hagut d'esperar per veure el bo d'Antoni Domínguez, que no sé com haurà viscut ell tota aquesta espera en primera persona.
Doncs, com deies, han estat 4 partits en els quals es va quedar en blanc. Per tant, home, amb un jugador que portava aquesta etiqueta de venir d'un equip de primera divisió, dinàmica de Real Valladolid, sent protagonista de la pretemporada, doncs, home, ens ha confessat... que ha estat complicat perquè ell evidentment doncs venia en forma, no és com altres jugadors, en ve el cas per exemple de Williams Velázquez, no? Que ha d'agafar ritme de to físic.
Recordem que Williams per exemple s'estava entrenant amb el Watford, amb el seu equip, però al marge de la dinàmica de l'equip, i clar, evidentment no és el mateix entrenar, encara que sí, no estava al sofà de casa, però amb 2-3 companys més descartats i prou, que com deies, Antoni Domínguez, que havia jugat al filial la temporada anterior però que estava entrenant amb el Pucela de primera, per tant el ritme competitiu sí que el tenia.
Sí, de fet fins i tot va marcar un gol en pretemporada amb l'equip de Sergio González. Per tant, bé, li hem preguntat directament, Antonio, com han estat aquestes setmanes? I deia això.
Fueron semanas duras para mí porque aunque es cierto que llegaba con la liga empezada, bueno, llegaba de una dinámica de una categoría importante y bueno, era duro no contar, no poder ayudar al equipo. Y bueno, al final he tenido que esperar y bueno, llegó mi momento el otro día y bueno, no hay mejor manera de la que comenzar. Cierto que no había vivido esa haber estado así sin poder ayudar en otro sitio, pero bueno, al final de todo se aprende.
Doncs a tots s'aprèn, diu Antonio Domínguez, que per acabar d'aclarir-nos, perquè s'ha parlat de tot al voltant de la seva figura i molts seguidors també han demanat la seva presència en els 11 titulars, en els esquemes de Toni Saligrat, potser sense acabar de saber ben bé quin era el perfil d'Antonio Domínguez, és un jugador que no és un extrem pur, és un jugador que fins i tot pot actuar pel mig, és un jugador d'entrada, com va quedar demostrat de totes, de sobres, que és esquerrà, encara que pugui jugar per la dreta, encara que el perfil que buscava al centre d'Esport Sabadell, i vam llegir a José Manzanera, el director esportiu al Sabadell Informatiu, que publica cada 15 dies aquesta casa, que buscaven un perfil de dretà nat, que anés bé a pilota aturada, etc., i que com no el van trobar, van apostar per un Antonio Domínguez que pot jugar per la dreta, però que és esquerrà i que també té bon colpeig des de fora. Però vaja, el que deia en Pau, que per acabar d'aclarir-nos de quin és el perfil d'aquest jugador, que sembla que doncs, ha sortit de la llum pública l'última setmana amb aquest últim gol 3-2, ell no és un extrem pur.
No, ho va dir Toni Saligrat l'altre dia, en roda de premsa. El millor que sap fer Antonio Domínguez és a cama canviada, anar cap a dins i des d'allà doncs, colpejar la pilota. Ell avui ens ho ha deixat clar. Recordem que ell va passar primer pel Recreativo de Huelva. Allà jugava com a extrem dret, el que diem, a cama canviada, sempre buscant aquesta tendència a anar cap a dins. Però a Valladolid, a la seva última etapa, al filial del Real Valladolid, doncs actuava, deia Antonio Domínguez, de 8. Per darrere del davanter centre.
Un mitja punta, vaja.
Un mitja punta, sí, per tenir més contacte, i allà ho ha dit avui, va tenir més contacte amb la pilota, amb aquesta posició de mitja punta, com deies.
Al final és un home que no és un perfil explosiu, que no és un jugador com, no sé, em ve al cap Néstor Querol, per citar-ne algun, sinó que és més de toc, és un jugador de més playmaker, per entendre'ns.
De combinació, sí. I recordem que ha fet gols durant la seva carrera, que és una de les altres característiques. Bé, és un home, un comodí en posicions d'atac, que li anirà molt bé al centre d'Esport Sabadell, i sobre aquest ball de posicions també s'ha referit avui Antonio Domínguez per acabar d'aclarir qui és Antonio Domínguez, de què juga Antonio Domínguez.
El otro día entré en banda derecha porque el míster decidió que entra ahí. Es cierto que es una posición en la que me gusta jugar, pero no me encasillo ahí. Es cierto que puedo jugar en muchas más posiciones porque, bueno, durante otros años he jugado en otras. pero hay que estar preparado al final para en el momento adecuado estar preparado para que el míster donde crea que necesita ese momento el equipo un cambio pues estar y poder entrar ahí.
I algú dirà, dimecres i encara no han parlat de l'Ebro o han fet una pinzellada ràpida al principi del programa i prou, en parlarem de sobres, de seguida saludem a un futbolista del conjunt aragonès, de seguida repassem la seva història que és ben curiosa, però també vull saber què pensa de l'Almozara, del Carmen, què pensa d'aquest rival que entrena Manuel González. Antonio Domínguez, jugador del Centre Esport Sabadell, vaja, Pau, que em diguis quin és el sentit del vestidor del Sabadell ara mateix a les portes de visitar Saragossa.
Mira, li hem preguntat a Antonio Domínguez per aquest fet de venir d'altres grups, perquè el grup 3 té aquesta particularitat que anava a dir allò, a cap altre grup del món doncs hi haurà tants camps de gespa artificial i...
Sí, aquesta barreja d'anar combinant sí. Un amb l'altre cada 15 dies.
I dimensions reduïdes. Ens deia Antonio Domínguez que el grup 4, recordem on està el Recreativo de Huelva, allà no hi ha cap de gespa artificial. Com a molt hi ha un aquest any, però allà tots són de gespa natural, camps grans, bé, el camp, per exemple, a Múrcia, bé...
Cartagena...
Sí, molts equips de Múrcia, d'Andalusia...
Extremadura...
Allà hi ha uns camps. El grup 1, on estàvem al Valladolid, sí que es va trobar allò algun camp més petitet, però allà també la tendència és que siguin de gespa natural. Per tant, situació nova també per Antonio Domínguez. Això sí, amb el discurs après ja allò de Toni Saligrat, quan parlem amb ell demà, partit de joc aeri, de segones jugades, d'estar concentrats, juntets... Bé, això ADN i de manual, quan vas al camp de l'Ebro. Li hem preguntat per aquesta dinàmica de l'Ebro també, recordem, QE del grup sense guanyar encara en les 7 jornades que s'han disputat, creu que és una cosa doncs, a tenir en compte, tot i que també destaca que el Sabadell ara mateix, tot i la victòria contra l'Espanyol B, no està per tirar coets.
Para ellos les va a pesar, pero bueno, nosotros tampoco es que vengamos de una dinámica positiva que diga, bueno, vas a ir allí, vas a ganar. No, allí los partidos se han dado, han sido casi todos empates, tan solo una derrota creo que ha sido contra el Hércules, y 0-1, que no ha sido tampoco un partido que tú digas, pues han sido muy superior. Es un equipo muy complicado, ellos tienen muy claro lo que juegan y va a ser un partido duro.
Va, que marxem cap a Saragossa, però abans, Pau, em deies que havies passat per l'entrenament i no sé si tens alguna cosa a destacar.
Mira, sobretot recordar que aquesta setmana torna Nico del Monte, després de complir el partit de suspensió contra l'Espanyol B, i pendents de l'evolució del capi, de Migue. Recordem aquell comunicat mèdic del club que parlava de 2-3 setmanes. Aquesta setmana complirem ja la 6ª setmana de recuperació. Avui el que us podem dir és que Migue almenys ha acabat aquesta sessió treballant amb el gimnàs amb el readaptador del club, amb el Xavi Moñi. Mentre els seus companys doncs, feien ja els últims exercicis, també els estiraments, el Migue estava al gimnàs amb el Xavi Moñino. Per tant, encara és d'hora, però no seria la millor de les notícies, que Migue comencés la setmana doncs, treballant al gimnàs. Per cert, demà, setmana típica, demà, roda de premsa de Toni Saligrat, perquè divendres és festa.
Doncs divendres no tindrem Hotel Suís, demà escoltarem el tècnic de Torrent. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Porta giratòria. Portes giratòries.
Minut i mig i un quart de 3 de la tarda. L'Ebro no fa pas moltes temporades que milita la segona B. Això fa que la llista de futbolistes que hagin estat als dos clubs sigui més aviat reduïda, sobretot si la comparem, per exemple, amb d'altres rivals com la setmana passada l'Espanyol B. L'any passat vam conversar amb Àlex Cruz, futbolista canari que ha defensat les dues samarretes arlequinades. Un altre exarlequinat per partida doble és l'andalús Fernando Carralero, encara que avui ens quedem amb l'únic ex del centre d'esports que ara juga de local al Carmen. És Sandro Toscano.
Sandro Toscano va complir abans d'ahir 23 anys. Va néixer a Consenzo, Itàlia, tot i que en el si d'una família d'origen uruguaià i afincada a Cambrils. La seva carrera futbolística l'ha fet a casa nostra. Per exemple, després de formar-se al Barça i al Nàstic, va acabar la seva etapa juvenil al Real Madrid. D'allà el va fitxar al centre d'esports pel seu filial, formant part del millor Sabadell B de la història, amb els Manel, Gerai, Pol Roger, Agus Medina, Pol Moreno i companyia. La bona feina feta li va valdre per pujar a la primera plantilla, segona B, l'any 2015-2016, amb Miguel Álvarez a la banqueta. En total van ser 9 els partits de Lliga disputats per Sandro amb el primer equip. L'atacant també va aixecar la Copa Catalunya. Un any més tard i després de fer la pretemporada amb el Sabadell, el conjunt arlequinat l'acaba descartant i fitxa pel Badalona, on explota jugant 32 partits i fent 3 gols. Uns registres que li serveixen per signar pel Nàstic de Tarragona, tot i que no arriba a debutar al futbol professional amb el club grana, que l'acaba cedint al Melilla a mitjans de temporada. Així, Sandro acaba rescindint aquest estiu a Tarragona per signar pel Club Deportivo Ebro, on coincideix un altre cop amb Manolo González, qui va ser el seu entrenador al Badalona. El mitjapunta ha disputat fins ara 6 dels 7 partits de Lliga amb l'equip saragossà com a titular.
Sandro Toscano, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona, què tal?
La figura del Manolo ho dèiem ara clau, no?, per entendre el teu fitxatge aquest estiu per l'Ebro.
Sí, està clar. Al final, este verano sabia que iba a salir sí o sí de ahí de Tarragona y Manolo fue el que más insistió y la verdad que tenía una buena experiencia con él y fue clave.
De moment un inici, ara parlàvem amb el Pau, que des de la distància la sensació que transmeteu és que esteu sent competitius, però que potser no el suficient com per treure el cap de la part baixa. Per exemple, porteu 3 empats seguits, però no hi ha manera d'arrencar el comptador de victòries, no?
Sí, bueno, al final los equipos tienen a lo largo de la temporada rachas buenas, rachas malas. Nosotros hemos empezado con una racha bastante mala, que al final somos, en gran parte de los partidos somos dominadores, pero al final en las áreas no acabamos de definir.
Un bon toc per això d'atenció pel Sabadell, el fet de portar 3 empats seguits, per fer-nos la idea de fins a quin punt és un rival seriós, farragós, competitiu, l'Ebro?
Sí, bueno, este equipo es competitivo 100% y sale al campo siempre 100% a ganar, así que el Sabadell cuando venga aquí no lo va a tener nada fácil.
Tens vincles amb Sabadell, segur que t'ha arribat, no?, la remuntada de l'altre dia contra l'Espanyol B, tal i com va anar. El Sabadell arriba també un pèl tocadet a aquest partit perquè continua a la part baixa de la classificació i l'inici, com deies tu, el tema de les ratxes també ha començat amb una negativa, però en canvi amb aquest triomf balsàmic que no sé si creus que pot influir una miqueta en l'ànim de l'equip.
Sí, está claro, al final Sabadell també estava en una dinàmica bastante parecida a la nostra, de hecho este fin de semana sí que es verdad, 0-2 perdiendo, con mala dinámica, parecía que todo iba mal, pero al final la acaban remontando y eso es un salto de moral bastante importante. ¿Qué nosotros también, a lo nuestro, tenemos que ir a ganar.
T'anava a dir, Sandro, que què destacaries més tu de la plantilla del Sabadell o del Sabadell actual?
Bueno, lo poco que he podido ver, son muy competitivos, muy fuertes a balón parado.
Ara que parlem del Sabadell, anem a parlar no del Sabadell 2018-2019, sinó un que coneixes de sobres des de dins. Parlem de la teva època aquí a Sabadell, ara que ja ha passat el temps. Tens la sensació que allò va acabar massa d'hora, aquell regust de projecte inacabat en el capítol individual, però també en el col·lectiu, eh?
Sí, bueno, la sensació fue de que parecía que había un proyecto a medio-largo plazo bastante bonito. El problema es que hubo unos problemas económicos en el club que se tuvieron que solventar entrando gente nueva. La gente que entró, pues bueno, hizo y deshizo a su antojo y el proyecto se quedó en la nada.
Una de futbol ficció ara, va. Si ens remuntem uns anys enrere, què hagués passat o què creus que hagués passat si aquella plantilla amb Miguel Álvarez, amb tanta gent jove que a molts procedíeu des del filial, haguessin continuat un any més?
Hubiera sido un año en el que pienso que hubiéramos disfrutado todos, pero bueno, al final nunca se sabe.
Per cert, ¿ha existit algun cop l'opció de tornar aquí al Sabadell o t'agradaria tornar algun dia en el futur?
Bueno, la opción realmente no salió este verano, si es por eso por lo que me preguntas, y realmente cada vez que voy a la Nueva Creu Alta, claro que te hace ilusión volver.
Tornem al present, no anem a la Nova Creu Alta, que això serà d'aquí una volta, anem a l'Almozara, podríem dir que és un clàssic quan anem cap allà, que és preguntar-vos als que jugueu al Club Deportivo Ebro de tot el que exigeix aquell terreny de joc, perquè al final cada pilota pot ser una ocasió, cada rebot has d'estar molt viu i això t'obliga a estar gairebé concentrat sempre. Tu com has viscut aquest canvi, per exemple, de fa 2-3 anys la Nova Creu Alta a l'Almozara? Canvia molt la manera de jugar?
Bueno, al final te tienes que adaptar a cada campo. Al final aquí juegas en casa en un campo que es cierto que es pequeño, es artificial y que tienes que estar 100% concentrado en todos los rebotes porque cualquier mínimo despiste te cuesta un gol. y luego te toca ir al campo del Sabadell, al campo del Castellón, campos grandes, bonitos, que bueno, se tiene que jugar otro tipo de cosas.
També un altre tòpic, la pregunta del milió. I és més fàcil jugar en un camp gran? Per, encara que sigui més complicat després a l'hora de defensar més espais, etc. O en un camp petit en el que sempre estàs pendent de qualsevol rebot que et pugui fer la guitza?
Bueno, al final, para mi estilo de juego, mucho mejor un campo grande, natural, pero sí que es verdad que al final todos los jugadores se tienen que adaptar al campo en el que van, sea pequeño o grande, natural, artificial o de lo que sea.
L'última que et faig, pensant ja de cara a aquest partit contra el Sabadell, coneixent com coneixes el camp, el rival i, evidentment, el teu equip, hem d'esperar un marcador de pocs gols, hem d'esperar un partit allò trebat i en poques ocasions, i amb molta pilota aturada, que això sí que prevec que serà així, o també es pot donar en aquell terreny de joc un partit així més boig com el 3-2 que dèiem abans de l'Espanyol B?
Bueno, es que cada partido es un mundo y en esta categoría, sobre todo en este grupo, se está viendo. Cada partido nunca sabes lo que va a pasar, tanto el primer, el otro día el líder en ese empate o pierde contra el Levante, así que en este campo también, por muy pequeño que sea, también se puede jugar, así que bueno, se prevé un partido intenso, duro y bonito.
I un duel gairebé entre germans, perquè els dos són arlequinats i pràcticament, més enllà de Sandro Toscano, que també, perquè amb el seu vincle amb el centre d'esports i amb Sabadell, però més enllà d'això, ara explicarem també que l'entitat com a tal vesteix d'arlequinat perquè en el seu dia va agafar com a referència el Sabadell. Sandro Toscano, un autèntic plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb tu, que vagin genial les coses. Això sí, si pot ser que no sigui diumenge, que sigui a partir de la següent jornada. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies. Un placer.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3. Marc Pijuan, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
De nou, agafem les maletes, agafem el cotxe, viatgem cap a alguna punta de la península. Fins i tot a les Balears ja hem passat aquest any per Palma de Mallorca. Secció fora de lloc que ens porta a parlar de curiositats, que ens porta a parlar del lloc on ens desplacem, que enguany sobretot ens volem fixar en aquelles coses diferents, aquelles particularitats del rival, de la plaça que visita el Sabadell, etc. Avui toca marxar al Carmen, a l'Almozara, a aquesta zona de la capital de l'Aragó, de Saragossa, però comencem primer de tot, com sempre, Marc, amb distàncies.
Sí, ubiquem una miqueta aquesta distància entre Sabadell i l'Almozara. Per cert, deixa'm fer un incís. L'anterior secció de Villarreal no la vam fer, oi?
Sí, i tant.
No la vam fer perquè no vam tenir temps. Com va quedar l'equip? Va perdre. A Baleares la vam fer, com va anar la cosa? Va guanyar, no? Doncs apunta, aquest cap de setmana victòria.
Tens marcador ja que et tires a la piscina,
sí,
directament?
0-1.
0-1. Sí.
a 1.
Victòria 3 punts.
T'asseguro que d'aquí 15 dies recuperaré aquest tall de veu com no sigui un 0-1, eh?
Bueno, confiança.
No, no, perfecte, 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 em sembla perfecte. Va. Ja et dic jo que Saligrat et demanarà fer un fora de lloc de casa també cada setmana,
també, no?
Però vaja.
Avui a Sabadell. Doncs bé, 306 quilòmetres de distància, segons el Google Maps, i tardem 3 horetes de camí. Si ets en Sergi Garcés, sabem que en tardem una miqueta menys. Com sempre, tu bé dius ara que aquesta temporada intentem explicar històries de la ciutat que anem a viatjar. Aquesta setmana ho teníem relativament fàcil, eh? Transcendència de dos conjunts arlequinats que, clar, a l'entrada també ho deies, Adri, que hi ha relació, eh? És impossible no trobar-hi la relació i segurament és més estreta potser del que ens podíem imaginar en un principi.
I no només per l'afició, que també, perquè els Ebrofans i algunes penyes del Sabadell més d'un cop han fet algun acte de germanor coincidint amb que els dos s'han trobat a la Lliga.
Correcte. Avui ho hem investigat, si em permets dir-me aquesta paraula, per arribar a una conclusió, i és que la relació és gairebé total. Anem per pans. L'Ebro es va fundar l'any 1942, un tal senyor Calàbia, que va ser el responsable o l'impulsor del naixement d'aquest equip. L'Ebro va competir en el campionat d'aficionats, ja que en aquell moment no hi havia federació com a tal. Doncs bé, va competir-hi del 42 fins al 49, que va desaparèixer. Però és que en aquells inicis ja anava d'arlequinat. És a dir, des del 42 anava d'arlequinat.
Des del primer dia.
Per què? Doncs bàsicament perquè els fundadors, entre ells s'entén, i volem entendre-ho així perquè això sí que ens ha estat impossible saber-ho, esbrinar-ho, hi havia aquest tal senyor Calàbia, doncs els agradava els colors del Sabadell. No el color arlequinat, no, no, els colors
quadres
del Sabadell, els quadres, els blanc i blaus. De fet, i per això et deia que tenim allò proves fefaents, això és el que diu l'actual president del club, Jesús Navarro, amb qui hem pogut avui xerrar una estoneta, per cert, un encant de persona en Jesús, i ens ha confirmat, òbviament, que els dos equips vesteixen igual perquè els de l'Ebro els agradaven els colors del Sabadell.
Dijeron los colores que les gustaban quedar los del Sabadell. Entonces, el club duró, aguantó unos 15 años y desapareció. Y se volvió a refundar en el 62. Y en el 62, cuando empezaron, pues llamaron al Sabadell, porque le pregunté al secretario, que lo recogió una secretaria para pedirle equipaciones. Claro, empezaban y eran pobres. Y es cuando les pidieron las equipaciones al Sabadell para que le mandara alguna equipación, para comenzar otra vez la nueva andadura.
Bé, tenim aquesta primera etapa.
Vincle directe.
Sí, absolutament, els agradava. De fet, la segona etapa volien començar jugant, tornar a jugar amb les samarretes del Sabadell directament.
Sí, amb l'escut del Sabadell directament. Sí, sí, sí. Això havia passat amb d'altres clubs, eh? Santander, per exemple, hi havia un equip que era l'Atlético Albericia, que jugava, que també és un barri de Santander, i jugava amb l'equipació, amb l'escut del Sabadell en una banda i el seu a l'altra. Per tant, en cadascun dels quadres superiors tenien un escut.
Doncs en aquest cas això no va passar, Adri. T'ho he de dir. Per què? Mira, que ens ho digui
a veure mateix... si no serà tan bona la relació,
que
ara.
Que ens ho digui el mateix Jesús, va.
Y si me pregunta si las mandaron, me dice que no.
¿Que no las mandaron?
No.
¿Y cómo se lo hicieron?
Compraron aquí ropa y demás y hemos seguido así.
Doncs no van arribar.
Se us escapava el riure els dos, eh?
Sí, sí, era una mica... Clar, perquè t'esperes que et digui, sí, claro, entonces llegaron. Sí, 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 diu, sí, no, 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 pues no, no llegaron, eh? La verdad que
la
no...
La llamada existió, pero...
Sí, no funcionó mucho la llamada. Vaja, aquí punt... Punt negatiu, per responsables del Sabadell d'aquella època.
Fa 60 anys d'això, eh? O sigui, estem parlant d'una època prèvia al que explicarem d'aquí una estona del millor any arlequinat, principis dels 60.
L'any 1962, per situar-nos.
L'any de les riuades, aquí a Sabadell.
Correcte. Si preguntem l'origen del perquè de l'arlequinat, és que el president de l'Ebro, Jesús, ho té claríssim i és sincer.
Yo creo que es eso, que le gustaba mucho la equipación esa. O sea, de ayer me recordaba uno, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama, un jugador del Sabadell, que le gustaba mucho, que llevaba un pañuelo atado a la cabeza. O sea, no sé qué jugador me dijo el nombre y todo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y se pregunta, cuando le pregunté por fulano y tal, que lo seguía mucho. Y era un jugador del Sabadell que llevaba un pañuelito en la cabeza.
Home, doncs hi ha més relació, encara. No només
clàssic,
la samarreta,
no? Un clàssic.
Els agradava...
Àngel Sertucha,
Àngel
no?
Sertucha, sí, 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 el jugador basc que va estar, de fet, del 64 al 68 i per dates, òbviament, coincideix.
Sí, sí. Coincideix, i a part és una imatge que encara avui dia es coneix de portar el cap embenat com Sertucha quan es fa un trau un jugador i li posen l'embenat allò que es veu des d'una quilòmetre de lluny. O sigui,
doncs
que...
a Ebro el tenien com a un ídol, i d'aquí també una altra relació, Ebro-Sabadell, que estem descobrint aquí al fora de lloc.
Acabarem creant la penya compartida entre l'Ebro i el Sabadell, la penya Sertucha Zaragoza-Sabadell. Ja
doncs
veuràs.
Mira, només queda un tall en aquesta secció i et diré que després d'aquest tall, hi estaràs més d'acord que mai, que home, l'Ebro, un germà petit i fins i tot jo diria que un equip amic. De fet, potser no ens hauria de sorprendre, però jo vull destacar-ho, el president de l'Ebro ens ha dit avui, és a dir, a 3-4 dies de jugar contra el Sabadell, que...
Nuestro segundo equipo es el Sabadell.
A missa. Si ho diu Jesús Navarro, el seu segon equip és el Sabadell. Òbviament, aquest cap de setmana tenen necessitat de punts, però vaja, sempre és destacable i sobretot en aquest cas, abans t'ho deia, Jesús Navarro, el president de l'Ebro, un encant de persona i que a més, vaja, té el Sabadell com a segon equip, que no està gens malament.
El pobre ha tingut un inici de temporada complicat, perquè...
Li he preguntat, dic, què, Jesús?
No per l'Ebro, sinó perquè si a sobre el teu segon equip és el Sabadell sí. I durant mig mes has tingut a un equip penúltim i l'altre cué...
T'he de dir que molt de tranquil·litat, també, Y él me ha dicho, digo, la verdad que aquí estamos tranquilos, Marc. Digo, aquí no es como Hércules o Castellón. Digo, aquí nadie nos aprieta. Digo, de momento estamos tranquilos. Así que, vaja, que aquest cap de setmana que perdin i el següent que guanyin, si pot ser. Va, anem enllestint aquesta secció d'avui, que hem doncs, fet una mica aquest seguiment de l'origen de l'Ebro, que directament relacionat amb el Sabadell. Li he preguntat si... tenien la idea, si ho sabien, de si era, per exemple, alguna persona que havia emigrat d'aquí cap allà, en aquells temps podia ser. M'ha dit que és difícil saber-ho perquè la gent que ho va fundar el club ja està morta. I no
que als anys 40...
I que ho ha intentat preguntar, però que vaja, que no en tenia constància. De fet, m'ha dit allò de... Bueno, es que lo he preguntado y me han dicho que el cuñado del suegro quizás sí, pero...
Podia ser,
total,
però...
Que no ho hem acabat d'enllestir i és difícil de saber-ho al 100%.
Tornem al 2018?
Sí, 2018. Aquest cap de setmana partit. I escolta, hem de saber una miqueta quin temps farà, va.
Per cert, que no ho hem dit, anem a Saragossa.
Saragossa.
Dos dies després del Pilar.
Sí, de fet aquí tenim l'estudiant en pràctiques, el Víctor, que està content també amb aquesta festa, que és un zaragozano de pura cepa gairebé.
Sí, sí.
Si més no, d'aficionat.
De totes maneres, es nota que és de les noves generacions, sí. Perquè avui ell, que és del Zaragoza, ja deia, no, si és rival l'Ebro del Saragossa.
Imagina't
tu fa... 40 anys, si li arribes a dir a algú de l'Ebro que seria rival directe del Real Zaragoza, potser et mirava fins i tot estranyat i tot.
Doncs a veure, aquest
diumenge,
cap de setmana...
Dos dies després del Pilar.
De fet, a partir de les dues del migdia, pinta pluja. Però esperem que aquest núvol que veiem de 8 del matí a 12...
S'ha de dir que la previsió és de ruixats, però una possibilitat i allò sense ser de totes clar el pronòstic...
Per tant, si hi ha gent que hi va des d'aquí de Sabadell...
Per si de cas, una capelina,
un paraigües... Per estar reserats, a més allà, pot ser que faci una mica de fresca, De fet, sempre ho diu el Sergi, que allà no és tampoc allò un estadi calentet.
Això al Carmen, imagina't quan hagis de preparar Egea de los Caballeros, que anem el 22 de desembre, allà anem amb Anorak i Manta, ja veuràs
tu. No sé què hauré de fer per anar a Egea, Bueno, ja alguna cosa ens inventarem, va. Anem marxant, Adri, anem plegant, i ja ho sabeu que aquesta temporada, el Fora del Lloc l'acabem amb... dues paraules, dues definicions que us demanaré a tu i a en Sergi Garcés, que sou els que viatgeu en aquest cas cap a Ebro. De quines sensacions us transmet aquest desplaçament? Jo us ho demano curt, després vosaltres, si voleu, us ho podeu complicar. Jo sempre us dic, escolteu, una paraula...
No haurà estat capaç el Sergi de dir esmorzar.
Bueno, jo et demano la teva... I si et sembla, després escoltem en Sergi, a veure si coincidiu o no.
Mira,
en aquesta idea del viatge.
Jo estaré fent castells aquesta setmana i t'hagués dit malestrugança, perquè l'únic desplaçament que no vaig anar al Sabadell va acabar guanyant, però com que ja hi era la nova Creu Alta i es va trencar el suposat gafe, el meu, el de Toni Càceres, el del Marc Antoni, i etc. diré germanor, perquè
germanor.
La veritat és que per mi també és un dels equips que, si no és el segon equip pràcticament de la categoria.
Doncs mira, et diré que no he coincidit amb tu, Sergi García, perquè en Sergi ens ha dit...
Tornaran a ser tres paraules. Esmorzar de forquilla.
Era una evidència.
Sí.
I no ha dit xoriço o torret, no, perquè mira, de casualitat.
Bueno, va treballar. Això que quedi clar, sobretot, que va treballar en aquest desplaçament a Ebro.
Demanarem fotografia i tot, la prova del delicte. Després a veure què ha esmorzat i què no ha esmorzat. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el que fem avui és avançar el que és una secció que està causant furor aquesta temporada a l'Hotel Suís, una secció que recorda que fa 50 anys, fa mig segle, el Centre d'Esports Sabadell va fer el seu millor any de tota la història. Va acabar quart a primera divisió i l'estem recordant setmana a setmana. Com divendres és festiu, com demà serà dia de prèvia, hem avançat un dia aquesta secció amb el Pau Vituri i avui segurament que estem parlant, que ens referim a un dels millors partits d'aquella campanya. No va acabar amb victòria, però el conjunt arlequinat va aconseguir marcar ni més ni menys que 3 gols al Santiago Bernabéu.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
La temporada 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Sociedad, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol! Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió Real Madrid, per les Palmes i pel Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
13 d'octubre del 1968, el Sabadell es plantava al Santiago Bernabéu amb 3 victòries en 4 jornades. Aquesta dosi de moral feia que des de l'entitat arlequinada no descartessin puntuar al camp del líder invicte, un Real Madrid que ja acumulava 6 Copes d'Europa. I el cert és que va ser un partit espectacular, un festival de gols i joc ofensiu que va ser aplaudit, deien, pel futbol modern i 2-0 de l'època, deien les cròniques. Pasieguito no va poder comptar amb el lesionat Isidro, que es va quedar a la ciutat per precaució. Tampoc hi eren Garzón ni Ortuño, a uns Jocs Olímpics que s'havien inaugurat el dia anterior a Mèxic. I per acabar-ho de rematar, Arnal es va despertar amb febre i també va ser baixa. L'11 que va saltar al terreny de joc del Bernabéu el van formar Pepe Martínez sota pals, Diego, Pini, Muñoz, Montesinos, Torrent, Romero, Marañón, Vidal, Pujol i Seminario. Les coses no podrien haver començat pitjor davant dels 80.000 espectadors presents a Chamartín. Als 15 segons de partit, Gento arribava a la línia de fons i s'entrava perquè Velázquez obrís el marcador. I al minut 12, Amancio rematava un córner i doblava la diferència. Poc a poc el Sabadell va anar capejant el temporal gràcies a les bones intervencions de Pepe Martínez. I just abans del descans, el Sabadell s'apropava amb un xut ras de Ramon de Pablo Marañón, que complia 100 partits a primera. La segona part va ser un calc de la primera meitat, domini intens del Real Madrid i perill del Sabadell en els contraatacs. Del possible 2-2 de Vidal es va passar al 3-1 de Grosso, al minut 54. Però la següent jugada, Pujol aprofitava la doble errada de Zunzunegui i Betancourt per fer pujar el 3-2. El tram final de partit, amb el Sabadell buscant l'empat, va ser una bogeria. Al 77, José Luis engaltava un xut creuat per fer pujar el 4-2. Al 78, Vidal aprofitava un refús de Betancourt i feia el 4-3. I al 80, combinació entre Gento i Amancio per situar el definitiu 5-3. Pasieguito no va poder atendre els mitjans, ja que havia de marxar ràpidament cap a València per motius personals. Ho va fer el delegat Francisco Vié.
Crec que ha estat un partit molt bonic, especialment espectacular per la quantitat de gols, tot i que naturalment em faci pena la derrota patida i especialment els 5 gols rebuts. En canvi, em sento satisfet del joc desplegat pels jugadors del Sabadell, que han tractat de tu a tu al Gran Madrid, aconseguint igual en joc.
Amb 6 punts, el Sabadell es quedava a l'equador de la classificació, 8è de 16 equips. La pròxima setmana, derbi català, la nova Creu Alta contra l'Espanyol.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
5-3, va acabar aquell partit. Ara fa 50 anys, tornem al 2018 i fem un últim apunt de futbol abans de fer una aturada en el camí. En concret parlem del futbol de segona catalana, perquè el Ripollet posarà a prova el bon moment del Sabadell B, que recordeu, ve de golejar la sabadellenca en el derbi i que suma 3 victòries en les últimes 4 jornades. El rival pro també passa per un bon moment, suma 3 triomfs seguits, l'últim a Roda de Ter. Els dos, de fet, estan empatats a la classificació amb els arlequinats al setè lloc. Pablo Becerril, l'entrenador del filial arlequinat, ha advertit del potencial que té el conjunt ripolletenc.
El Ripollet és un equip que a la profunditat ha treballat molt bé, és una cosa que si nosaltres ens exposem molt en atac ens pot passar factura. Bueno, té punts forts que ens poden fer bastant mal, després una miqueta també és un estil una miqueta contrari al nostre i per tant també tornarà a ser un partit que en funció de qui pugui portar el partit una miqueta més al seu terreny tindrà els de guanyar.
Becerril també ha dit que veu el seu equip adaptat ja de totes a la categoria després d'unes quantes setmanes competint en ella. De la seva banda, la sabadellenca rebrà el Sallent en un moment més que delicat. A la zona sud encara cou, encara digereixen el 5-0 a Olímpia, sobretot més per la imatge transmesa que no pas pel resultat. Jesús Rueda Betis, l'entrenador dels taronges, demana un canvi radical.
La imagen tiene que ser otra, la imagen tiene que ser totalmente diferente. Yo no sé, el fútbol cada uno lo ve de una manera, pero se puede ir con intensidad, todo lo que tú quieras. Una cosa es intensidad, otra cosa es perder los papeles totalmente. Salen, siempre son rivales que cuestan y bueno, ellos vendrán a intentar defender porque saben que en nuestro campo se aprieta, pero bueno, va a ser un partido difícil y ahora mismo tal y como estamos, más difícil todavía.
Moment delicat, per tant, per la sabadellenca. Diumenge, 11:45, arrenca el Municipal de la Creu, aquest sabadellenca Sallent, mitja hora més tard, és a dir, a les 12 en punt, és l'hora d'inici del Ripollet Sabadell B.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 3:45 de la tarda. Deixem ara sí el futbol. Anem a fer un apunt de ciclisme perquè David de la Cruz competeix avui a la Milano-Torino. És la primera cita pel sabadellenc després d'ajudar amb la selecció espanyola Alejandro Valverde a proclamar-se campió del món a Innsbruck, a Àustria, i la primera amb el mallot del Team Sky des de la Vuelta. El de Campoamor disputa l'edició número 99 d'aquesta clàssica italiana de 200 quilòmetres i que acabarà amb l'ascensió a Superga. Serà la primera de les tres curses d'un dia que de la Cruz farà aquesta setmana a Itàlia. Les altres dues, la Gran Piemonte demà i Lombardia dissabte. D'aquesta forma arribarà el ciclista local als 80 dies de competició aquesta temporada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a més de tot això, l'exatleta local Carme Valero rebrà demà un homenatge al seu poble natal, Castelseràs. A la província de Terol tindrà a partir d'ara un gimnàs que durà el nom de Carme Valero. Com sabeu, de sobres va venir des de terres aragoneses de ben joveneta i, per tant, va fer tota la seva carrera aquí a Sabadell com una sabadellenca més. Valero ha explicat en declaracions al matí al programa d'aquesta casa el perquè d'aquest homenatge.
Que, bueno, el poble aquest, doncs, inaugura un gimnàs i llavors van voler, com jo vaig néixer allà, han volgut que, doncs, que jo, que fos el meu nom i tal, i llavors em fa molta il·lusió i, bueno, doncs, crec que s'ho mereix aquell poble perquè ja comencen a haver molts atletes que organitzen carreres i tot.
Una jornada, la de demà, molt especial per ella, per la Carme Valero, ja que la sabadellenca admet que no s'ho esperava gens. Això sí, assegura que la il·lusió és màxima.
No, que va, no ho esperava per res, inclús em van dir, és que ens sap greu dir-t'ho, que no sabem com dir-t'ho i tal, dic, bueno, diem-ho i llavors jo podré opinar si vull o no vull, no? I llavors em va fer molta il·lusió, bueno, ho van notar perquè, vull dir, bueno, esclava i tot, em feia gràcia, sí.
Un reconeixement absolutament merescut per un atleta que va dominar les proves de mig fons, de fons i de cross en atletisme femení durant els anys 70 i 80, com sabeu també, doble campiona del món de cross, la Carme Valero, homenatjada demà al seu poble natal a Castelseràs, a la província de Terol.
Hola, sóc Roman Carrillo, porter del Sabadell, i si voleu estar informats de tot el que passa al voltant del nostre equip, us recomano que escolteu tota la setmana l'Hotel Suís.
Parlem ara de rugby amb el Sabadell Rugby Club masculí sumant la seva primera victòria a la divisió d'honor enguany. Els de Fran González han aconseguit derrotar un rival directe, l'Osona de Vic, en un partit ajustat i que va tenir, a més, una part molt diferenciada de l'altra, una part per cada conjunt. De fet, els sabadellencs van començar tan forts que el parcial inicial, el parcial a la primera meitat, era favorable al conjunt arlequinat per 15-0. A partir d'aquí, però, l'equip va deixar de jugar, va de desconnectar, podríem dir. Els osonencs van imposar el seu tipus de joc, el seu ritme de partit, i van estar a punt d'endur-se la victòria a la Roureda. Joel Buliart, tercer capità de l'equip, resumeix així l'enfrontament.
Doncs un partit molt dur, molt dur. Nosaltres teníem una proposta de joc que només vam poder aplicar els primers 40 minuts, la primera part. Després vam caure una mica en el seu joc més trebat, acumulàvem molta gent als punts de contacte i ens vam deixar una mica portar per aquesta situació, i la segona part va ser un desastre que per sort vam acabar aguantant i guanyant el partit.
Pels pèls, per tant, però victòria 15-10 davant de l'Osona. El Sabadell Rugby Club tornarà a jugar dissabte. Serà a 2:15 del migdia a la Fuixarda i contra el Gòtics, un camp i un rival sempre complicats per l'equip local.
Sí, és un partit dur, també. Juguem contra un dels rivals forts del grup, per no dir dels més forts, juntament amb Lleida i Garrotxa. A més, juguem a fora. I bé, intentarem guanyar el camp de la Fuixarda, que és un camp històric i sempre ens ha costat una mica jugar allà. Però bé, la il·lusió no la perdem i entrenarem dur per poder plantar cara i intentar la victòria.
Molt diferent és l'escenari per l'equip femení, que es va veure superat en tot moment pel seu rival, el Catalunya Central, un nou equip que ha sorgit de la Unió entre el Manresa i precisament l'Osona, el que era el rival dels nois. El Sabadell Vegas, el nom amb el qual disputen enguany els partits oficials les locals, després de la Unió també, una mica com seguint el símil al que havien fet el Catalunya Central, doncs una unió entre dos equips, el Sabadell i el Vegas, va caure de manera molt contundent. El resultat ho diu pràcticament tot, 88-3 en aquest duel contra el Catalunya Central. Laura Bautista, jugadora del Sabadell Vegas, apunta que el fet de ser un equip absolutament nou ha condicionat aquesta estrena de la Lliga.
I bé, doncs vulguis anar també dins del camp, encara no t'acabes de conèixer, i bé, els entrenaments més específics, no?, cadascuna amb la seva posició i tal, encara no hem pogut incidir, no?, molt, diguem. Llavors, bueno, doncs hem pagat una mica de novates, que es diu, no?,
un resultat contundent de novells, deia ara la Laura, contra un dels rivals, segurament també ho explica així, més durs de la categoria.
Però la veritat és que teníem un rival que era molt potent, perquè Manresa tenen una delantera molt, molt bona i Osona té una 3/4 molt, molt ràpida i molt forta també. Llavors una mica que evidentment elles van dominar el partit. I nosaltres ens vam dedicar a anar defensant. I això, vulguis o no, també és un aprenentatge, no? És a dir, de cada partit sempre acabes traient una cosa bona.
Doncs lectura positiva, malgrat aquest 88-3 final. Ara les de Cristina Sánchez no tornen a jugar fins d'aquí a dos caps de setmana quan s'enfrontaran, a l'Hospitalet i Nef Barcelona. L'Escola Pia i el Natació Sabadell arriben a la cinquena jornada de la segona divisió B de futbol sala, igualats a punts, però això sí, amb sensacions del tot diferents. Els escolapis van a més després de tombar a casa el líder invicte de la Lliga, el Manresa. Els de Borja Burgos, a més, tenen ara una nova oportunitat de millorar el seu lloc a la taula, aprofitant el seu segon partit consecutiu a casa, jugant al carrer Garcilaso. Serà dissabte a les 6 i contra un Salou que és novè, amb un punt menys que els sabadellencs. Burgos, l'entrenador, creu que l'últim duel pot marcar un punt d'inflexió.
Poder aquest partit contra Manresa ser el primer pas en fer un canvi definitiu i a ficar-nos ja 100% en la Lliga d'aquest any. I el fet que hi hagi un segon partit a casa, on sabem que la gent ens ajuda molt, que la pista també, les condicions de la pista, pues, per nosaltres són molt favorables. Si aconseguim un altre partit com el d'aquest cap de setmana, on es vegi una actitud de l'equip excel·lent, un bon joc, un bon resultat, jo crec que ja pot ser una miqueta l'espenta definitiva per agafar, bueno, aquesta velocitat de creuer que ja et porta a la competició i poder ja arrencar i començar a fer les coses com nosaltres volem després d'aquest inici una miqueta irregular.
Al davant tindran un rival que suma 3 jornades seguides sense perdre, amb un triomf i 2 empats seguits. Pel tècnic de la Pia, Borja Burgos, l'arribada de Marcos Angulo a la banqueta del Salou ha canviat radicalment el seu potencial.
Rival que jo crec que ha donat un salt de qualitat aquest any, sobretot per la figura de l'entrenador. Han portat a Marcos Angulo, que l'any passat ha estat entrenant a primera divisió, i al final això es nota. Quan hi ha un entrenador de nivell, jo crec que també pel jugador és un al·licient, un augment en la motivació, i la veritat és que Salou està traient fins ara bons resultats i jo crec que ens ficarà les coses molt, molt complicades.
A les 6 dissabte, aquest Pia Salou, mitja hora més tard, a 2:00 de jugarà el Natació Sabadell a la pista del nou líder de la segona B, l'Aliança Mataró. El club és setè, amb els mateixos 6 punts, exactament igual que la Pia, però això sí, després de 2 derrotes seguides, de les quals han d'aprendre i, sobretot, refer-se ràpid, com ha demanat l'entrenador Diego Blanco.
Hay que trabajar, levantarse, saber que hay que ponerse las pilas contra cualquiera y Mataró es para mí uno de los equipos que mejor se ha reforzado, entonces tenemos que ir al 200% si queremos sacar los 3 puntos, entonces hay que hacer borrón y cuenta nueva y no pensar en estas 2 derrotas porque quedas a pensar eso, vamos a ir a Mataró y vamos a ir ya derrotados.
El rival serà, com escoltàveu ara, un Mataró que de moment encara no coneix la derrota, amb 10 punts, 3 victòries i l'empat de l'última jornada a la pista del filial de l'Indústria Santa Coloma. Per Blanco, guanyar la capital del Maresme és un repte d'allò més ambiciós, però veu al seu equip capacitat de sobres per fer-ho.
Va ser muy duro ir a Mataró y traernos los 3 puntos. Vamos a tener que estar muy, muy concentrados y sabiendo que nosotros podemos ganar a cualquiera y que estas 2 derrotas nos tiene que servir para saber que ya no podemos escapar o dejar escapar puntos que en teoría pues tenemos que sacarlos adelante.
Tot això a la segona divisió B de futbol sala, un graó per sota, tercera divisió, el grup Zarraona Estudi Barcelona és 6è amb 6 punts de 9 possibles, portant una jornada menys que no pas a la categoria de bronze del futbol sala estatal. Les sensacions de l'entrenador Isma Quirós són cada cop millors després del desencís del 8-1 de la primera jornada a Ripollet. Des d'aleshores, 2 victòries seguides, l'última per 3-4 a la pista del Gràcia, a la qual sobretot Quirós ha destacat que en aquest últim duel es van mostrar competitius en tot moment. Dissabte, l'Estel Vallseca serà el rival dels sabadellencs, un equip que només suma 1 punt, però que Quirós alerta que no acostuma a encaixar massa gols ni tampoc a permetre partits senzills.
L'any passat era de molts empats. Correos al seu camp fora bastant menys. Però, bueno, és això, un equip que no és de molts números en quant a gols, ni encaixat ni de fotre, ni de fer, no sabria si em quedo una miqueta, jo crec que si treballem com aquest de setmana passat i millorem una miqueta, no hauria d'haver-hi problemes almenys per portar-se la victòria.
A dos quarts de vuit, encara que el Balsac, aquest grup es raona Estell Vallseca, tant de bo que amb el pronòstic de Quirós de no tenir massa problemes per sumar un nou triomf. Informació en format més breu, centrada sobretot avui en el món de l'handbol. L'OAR Gràcia Femení té una oportunitat d'or per estrenar-se a plata. De moment, l'equip és cué i és l'únic de tot el seu grup que encara no ha puntuat en la categoria després de la derrota per 13 a 25 contra el Sant Vicenç Bermicasa en l'últim partit. Dissabte, però, visiten la pista de l'Amposta, el penúltim, l'equip que tenen just a sobre, una posició per sobre a la classificació, amb només dos puntets, amb una única victòria. Míriam Moreno apunta que han de seguir mantenint el nivell defensiu, però sobretot toca corregir aquest 13 al marcador local. L'altre dia al carrer Boccaccio toca, diu Míriam Moreno, millorar en l'aspecte ofensiu.
Si anem, si anem a 30, 30 i pico gols per partit, aleshores ho tenim més complicat, però si anem amb un resultat de cara més baixos, que no ens facin tant gols, aleshores és quan tenim el partit per nosaltres. Però bueno, és veritat que si fem accions clares de gol i després no entren, doncs no guanyarem, però nosaltres com a mínim el que volem és treure aquesta dinàmica negativa que portem dels partits anteriors.
La recepta de Míriam Moreno, per tant, queda claríssima: mantenir el rendiment defensiu però fer un pas endavant. 13 gols és un bagatge molt pobre a l'últim enfrontament d'aquest sènior femení de l'OAR Gràcia Sabadell. El duel de dissabte en posta, per cert, arrenca a les 7 del vespre. I com diem, encara en handbol, el Creu Alta Sabadell suma un punt de 4 a la Lliga Catalana, tot per culpa de la derrota ajustadíssima, només per un gol de diferència, per la mínima 21-20 de l'últim partit a la pista de l'handbol Banyoles, en el qual els arlequinats fins i tot van tenir dues pilotes per poder empatar el partit en l'últim minut, en el tram final, en els darrers minuts d'enfrontament. Aquesta setmana els creualtencs juguen a casa, reben un Parets que encara no ha puntuat, per tant, que arribarà aquí a Sabadell per sota la classificació d'aquest Creu Alta Sabadell. Sergi Cifré, entrenador del Creu Alta Sabadell, demana no cometre tantes errades en atac per precipitació si volen redreçar el rumb, si volen tornar al camí de la victòria i si volen imposar-se en aquest duel de dissabte davant del Parets.
Home, encara falta millorar molt, per descomptat. Però bueno, sí que a poc a poc anem atacant amb més paciència, però encara a la que veiem que no ens surt en atac, doncs, ens precipitem i tal. Potser una miqueta més de calma en atac i saber llegir el tempo del partit, però que aquesta segona part de Banyoles la vam tenir perquè no teníem més opció que atacar ràpid, no? Van sortir les coses.
El Creu Alta de Sabadell Parets d'aquesta jornada començarà al pavelló de Cal Balsac dissabte a dos quarts de sis. Com diem, només un puntet en aquest inici, en aquest nou projecte del Creu Alta Sabadell en vol. Toca, per tant, agafar un pèl de confiança guanyant el Parets en aquest duel vallesà, en aquest duel que es disputarà el cap de setmana al pavelló de Cal Balsac.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I demà aquí a l'Hotel Suís, un dijous amb regust de divendres. Com sabeu, divendres és festiu, és el dia del Pilar i aquesta setmana justament toca visitar Saragossa. Per tant, ho tenim encara més present. Farem demà la prèvia del Club Deportivo Ebro, Centre d'Esport Sabadell, de diumenge al migdia a les 12. Demà escoltarem aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, els dos entrenadors, a Toni Saligrat i també a Manolo González, el tècnic arlequinat del conjunt saragossà. També amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Aquesta setmana no divendres, sinó dijous. Parlarem de waterpolo i d'una nova jornada, la primera a casa del Club Natació Sabadell, tant masculí com femení, de futbol sala amb el Femisport Amics del Pou Nou Escorial i el seu segon partit de Lliga a primera, els dos a més aquí a casa al Pavelló del Nord, o de futbol formatiu i futbol territorial amb la gent del Club Esportiu Mercantil enratxats després d'haver aconseguit un 4 de 6 des de l'arribada de Carlos López, i del Sabadell Nord, que vol donar-li continuïtat a la seva victòria d'aquesta última setmana al camp de la Jonquera. Tot això d'aquí a 23 hores, tot això demà a les dues, puntuals a la cita amb el Marc Pijuan.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui. Us recomanem, això sí, la secció L'Alegria de Viure d'avui del programa Al Matí d'aquesta casa amb el Josep Molins, amb el president de la Joventut Atlètica Sabadell. La veritat, explicant de tot un munt de vivències personals divertides, com és el Pep, i parlant una miqueta d'atletisme amb la Carme Valero com a sorpresa. El podeu trobar, aquesta secció, aquesta entrevista, a @radiosabadell a través del Twitter o a radiosabadell.fm. Una abraçada enorme des del control de so de la Rocío García, servidor que us ha parlat Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.